La part que farem ara és la part de comunicació i divulgació científica, val? Nosaltres som l'Ingrid Aznar i la Cristina Valentí, potser amb alguns de vosaltres hem tingut més relació. No, t'ho deia Ramon, no, em sembla que... D'altres potser ens coneixem per telèfon, bueno, doncs ara va bé perquè així ens posem també una mica les cares. Nosaltres estem a la UCC, la Cristina Valentí és periodista i gestora cultural i jo sóc de l'àmbit de la comunicació audiovisual. Val? Llavors, la presentació la hem fet en dues parts. La primera part, coneixerem una mica el que són les UCCs i una us donaré res, quatre dades perquè veieu quina és la percepció social de la ciència amb els últims estudis que tenim, que són del 2012. Val? Són uns estudis que publica la FECID cada dos anys, per tant, imagino que aquest any toca que ens presentin quina és la percepció des del 2012 fins ara. Ja us avanço que no són unes dades per tirar coets, però bueno, per això estem aquí, per intentar apropar la recerca a la societat. I la segona part, que és la que farà la Cris, és la que entrarà més en detall amb la comunicació científica, com comunicar bé la nostra recerca. Val? Llavors, sí, ja ho passo jo. Sí, gràcies. Jo ara us parlaré d'una obvietat, ja ho sé, eh? Però val la pena que pensem un moment. La ciència la treballem amb unes edats molt jovenets, o sigui, la nostra primera relació que tenim amb la ciència és en l'ensenyament primari, des de l'escola fins a la universitat, val? I durant aquest període ens relacionem amb la ciència de diferents maneres i aquestes interaccions que tenim, que intervenen molts factors, el docent, les infraestructures, l'entorn, etc., fan que tinguem o que establim una relació amb la ciència que pot ser més atractiva o menys. Quin és el principal problema que tenim actualment amb la societat? Que la societat, la major part de la societat, no té un interès per la ciència principalment perquè no l'entén. Aquest és el nostre problema. Val? És un llenguatge que si no el traduïm, o sigui, si nosaltres sempre parlem en anglès i la persona que tenim a davant no entén l'anglès, doncs clar, al final, què fem? Pues que la gent es tingui un desinterès i a més avorreix i es rebutja. Val? Llavors, abans de res us voldria presentar, doncs, això que us deia, no? Quatre dades de la percepció social de la ciència que no són molt consoladores, però que bueno, ens trobem que ja des del 2004, mireu quin és l'interès, eh? Un 6,9%, ara estem amb un 15,6%. Això què vol dir? Que quan se li pregunta a la gent quin és l'interès que té per la ciència, abans et parlarà de... No, doncs el meu principal interès és
el futbol.
Per què? Perquè el futbol és un llenguatge internacional. Vale? Estem treballant molt en els darrers anys, en les darreres dècades, en fer que el missatge científic sigui molt més proper i ja veiem que hi ha una evolució i un increment. Però no és suficient. No és suficient perquè la societat i faci aquest canvi de xip. A més, que ens trobem que un de cada quatre espanyols no té interès per la ciència perquè no l'entén. I a més, el 41% de la societat el que té és una consciència de que la seva educació científica és pobra o molt pobra. És a dir, que la percepció que els individus de la societat tenen és que, bueno, és que jo no tinc formació científica, per això no entenc el missatge que se'm dona i per tant ja no m'interessa. I potser sí que té una formació acadèmica normal, però potser no hi ha un equilibri entre el missatge que es dona per part de les informacions científiques que rebem i aquest interès, no?, que de vegades és com una mica passiu, no? O sigui, no tota la culpa la tenim els investigadors o els comunicadors científics de fer malament la feina, o sigui, d'aquesta transmissió del missatge no sempre el problema el tenim nosaltres, sinó que de vegades la societat és molt còmoda i no fa aquest esforç d'interessar-se per la ciència i fer com una autoformació continuada. No?
Quin va ser el percentatge amb aquest estudi que hi va haver d'analfabetisme funcional al país? Clar, perquè és partint d'aquesta base, si la gent no és incapaç d'entendre una frase llegida.
Ja.
Clar, si ja pots anar explicant el que vulguis.
Sí, no. Bueno, però això és...
Em sembla que era un 40, em sembla una bestiada, un 30 o 40% d'analfabetisme funcional. No, sí, sí, va. Aviam, és analfabetisme?
Sí, no.
Si sí, veuran la pilota rodar i punt, i veuran que quan passa pel mig dels tres pals, és gol, punt. Això, clar, no, és que no...
I si fa més de tres gols,
no es comptarà. Clar, és que n'hi ha més. Però no crec que sigui problema nostre, és problema de base.
Bueno, jo penso que, i estic d'acord amb aquesta reflexió, i tots els informes ens ho diuen, i estic d'acord, però sí que és cert que nosaltres, des de la nostra part, podem aportar una mica del granet de sorra. Val? O sigui, ja dic, no és només culpa de la comunitat investigadora que la societat no se n'enteri, evidentment que no, sinó que és tot un procés. Val? És que potser el nivell d'ensenyament que s'està donant ara, que és una mica per on t'anaves tu, no, Ramon? O sigui que tots els informes PISA ens diuen doncs, que estem a la cua, que no estem ben formats...
Sí, però jo tinc la sort de tenir un fill adolescent i aquest cap de setmana estava estudiant per les exàmens de l'institut ara. Estava estudiant genètica, estava estudiant coses que a mi m'hauria encantat aprendre quan estava a l'institut. Una passada la formació del meu fill.
Bueno, però això és...
Però és una.
Bueno,
els altres 28 que hi ha a la classe...
Jo estic dient que m'ho fill aprengui.
No, jo també tinc fills adolescents, si li penso el mateix.
Només estic dient que la Ferrer ensenya...
No, i que això era una mica la...
Podria passar dues hores discutint això, o deu, eh? Però jo veure la meva filla prendre's totes les capitals del món, ho trobo una parida tan grossa en el món que vivim ara, però tan gros, amb tots els cantins instants aquests, no sé ni com s'escriuen, és un problema del concepte de que l'escola no ha entès que estem al segle XXI, i que es van robar amb el mòbil amb totes les dades, i és que és així, que no saben pullar més ja. El que han de fer és entendre aquests nens, i comprendre, i poder-se espavilar sols, i no empullar i empullar.
Bueno, i poder però, també donar recursos, no?, orientats a...
Recursos, però si tenen més recursos ells que nosaltres.
Sí, Ramon, però potser els docents encara estan amb la mentalitat de que s'ha d'empullar i potser el que s'ha de potenciar és com entendre, o sigui, treballar més l'entesa, que no, però bueno, això és un altre tema d'un altre...
No aprendre les tables de multiplicar si tenim calculadora, és el mateix.
No és el mateix.
Però vist des d'ara, perquè ens havíem d'interessar per la ciència quan fa uns quants anys aquí només anant a posar totxanes i diguem-ho així, i fent pisos i et forraves de calés i allò era, diguem així, el paradigma. És que tampoc es va, tot l'altre, tot el que hem fet aquests dies aquí només acabem fent un d'allò de lamentacions de que hem de ser tots molt durs, que hem de treballar molt, que d'allò, no? Però el món que se'ns ensenyava aquí era, coita, fes una mica de corrupció en l'àmbit que et trobis, et pujarà ràpid, a més, doncs això, no? Fa pocs anys ens
doncs, expliques
amb tasques professionals que volies molts més calés que amb qualsevol història d'aquestes, dels cromosomes o del que sigui, que és venir per aquí, no? Vull dir,
el que sí que és cert és que si nosaltres fem la ciència més propera, el que fem és conscienciar la societat que la ciència forma part de la vida, no? Llavors que la totxana va molt bé, però que si invertim en ciència, doncs potser podrem erradicar més malalties, podrem fer avenços amb energies renovables, podrem... I això és el que, mica en mica, la societat pren consciència. I no us he portat aquí la diapositiva, però... hi ha un percentatge d'un 36% d'aquesta mostra, us dic que aquesta mostra es va fer amb 8.000 enquestes, ¿vale? Sempre parteixen de 8.000 enquestes, que deien que pagarien gent particulars, un 36% pagaria per fer aportacions per l'avenç de la ciència i la tecnologia, vull dir que a veure que això és molt positiu, vol dir que malgrat hi hagi un poc volum de gent interessada per la ciència, aquesta ho està molt, i per tant veu la importància de bueno, doncs d'això, del finançament i de l'avenç, no?
Deixem amb la pantalla per la Pau Mundial.
Bueno, veiem això. Per primera vegada Internet, i això lliga també amb el discurs que estàvem fent ara, Internet es posiciona com a la primera font d'informació científica per a la societat. Vale? Això no vol dir que Internet sigui la que ens dona la confiança, perquè veurem en una diapositiva posterior que les revistes divulgatives científiques tipus Muy Interesante, Quo o National Geographic, parlo de divulgació científica, són les que mostren més confiança a la societat. Vale? Però internet s'ha posicionat com a la primera font de consulta d'informacions científiques. Val? I ha baixat l'interès científic o la consulta científica en els mitjans generalistes, aflorant els blogs, els mitjans digitals científics i les xarxes socials, sobretot per als menors de 25 anys. Però és lògic, perquè això és el canvi generacional que estem dient, no? O sigui, és el seu sistema de comunicació, les xarxes socials, pels joves. De manera que si volem fer arribar la nostra recerca en els joves, potser ens haurem de posar a treballar en aquestes xarxes i en els mitjans digitals per fer arribar la nostra recerca. Molt bé. El que es deia de les revistes científiques, val? Veieu que es continuen posicionant com a informacions de confiança. Val? Vale, molt bé. Això, res, eren quatre pinzelladetes que us volíem donar amb la percepció social de la ciència. Llavors, què passa? L'any 2004, o sigui, fa com uns 10 anys aproximadament, la Universitat de Girona crea o comença a treballar en temes de comunicació i divulgació científica amb la unitat de comunicació científica, que vam començar amb una persona i amb el cap dels anys doncs, hem anat evolucionant una mica, èpoques amb més personal, èpoques amb menys. I quin és l'objectiu? L'objectiu doncs, és això, és potenciar la transferència de coneixement cap a la societat i cap al teixit empresarial. No oblidem que no només és la comunicació científica, sinó que és la transferència tecnològica, que també el que fa, que és important perquè les empreses també recollin el talent de la universitat. Quina és la nostra feina? Una mica el que us he posat en aquesta vinyeta d'aquí, no? Que és una mica un còmic. És facilitar i engrescar a la comunitat investigadora per fer que rebaixar aquest nivell que necessitem perquè la ciència sigui més entenedora sigui fàcil. Vale? O sigui, estem al vostre servei per ajudar-vos, assessorar-vos i formar-vos i fer que tot sigui molt més senzill. No? Perquè de vegades jo entenc que el que es vulgui explicar des del vostre estudi, transformar-ho amb un llenguatge planer, de vegades doncs és difícil. Les primeres UCCs es van crear l'any 2007 amb motiu de l'any internacional de les ciències i ara en aquests moments n'hi ha 79 al territori i 10 a Catalunya. Val? L'objectiu és aquest, és ajudar al foment de la cultura científica a la societat i una mica els objectius de la UCC, de la UDG, que són els objectius de totes les UCCs, val? De la xarxa d'UCCs, és doncs, divulgar el coneixement, fomentar la cultura científica, connectar periodistes i investigadors, contribuir en el rigor científic en els mitjans, organitzar activitats de divulgació científica i també fer assessorament i formació. Formació és una mica el que estem fent avui, no? I assessorament és doncs, que sapigueu que estem a la vostra disposició per a qualsevol cosa, des de demà passat es tanca el termini de presentació doncs, de FECIS, no? Que són aquests ajuts de foment de la cultura científica per fer això, no? per apropar la recerca a la societat. Doncs, qualsevol dubte que tingueu a l'hora de redactar aquestes convocatòries, qualsevol dubte que tingueu a l'hora de fer una notícia científica, que és el que us explicarà la Cristina. Doncs, qualsevol tema que tingueu dubte o que necessiteu que us ajudem, nosaltres estem a la vostra disposició. De les feines que fem, en aquests moments fem divulgació, comunicació, fem la formació, que és el que us acabo d'explicar, i també aquest any estem formant part d'un projecte de recerca dels resultats de les activitats de divulgació científica. És a dir, nosaltres muntem moltes accions de divulgació, molts tallers, però al final també el que necessitem saber és quin retorn tenen aquests tallers. Funcionen? No funcionen? Sabem si han guanyat algun coneixement a l'hora que fem aquests tallers? Bé, doncs una mica estem, formem part d'un projecte coordinat per diverses universitats, 8 en concret, de tot el territori espanyol, i el que farem serà analitzar el coneixement abans d'entrar els usuaris en el taller i després, i mirar d'establir un protocol que analitzés totes les accions de divulgació científica.
Quina diferència hi ha de divulgació i comunicació?
Doncs mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, Ramon, perquè és això. Molt bé.
Home, era ara que te l'havia de fer, Màxim.
Era ara. Divulgar és fer arribar un missatge popular amb un gran nombre de gent, amb un públic. És arribar al vulgo, que es diu. D'aquí ve divulgar, al vulgo. Val? Comunicar és transferir un missatge. Val? El que passa que, clar, evidentment, aquesta transmissió del missatge s'ha d'entendre per part del receptor. Val? Quan nosaltres divulguem, fem divulgació científica, ens adrecem a un públic que no necessàriament ha de tenir coneixements acadèmics sobre allò que anem a presentar. Sigui una exposició, sigui un taller, sigui una xerrada. No té per què saber de res. I a més pot anar adreçada a diferents tipus de públics amb edats. ¿Vale? La comunicació és transmetre un missatge, però clar, segons el públic a qui et dirigeixes. Tu pots fer una notícia científica per un mitjà generalista o la pots fer per un mitjà especialitzat. El missatge serà diferent, perquè si tu fas un article del risc cardiovascular i l'adreces en el Punt, i et poso aquest exemple, Ramon, no serà el mateix que puguis fer amb una revista especialitzada del camp del cardio i que no sigui d'aquí, que sigui de fora, per exemple. Els missatges seran diferents. En canvi, amb la divulgació no. El missatge sempre s'ha de rebaixar, val? O sigui, l'únic que has de tenir en compte és si et dirigeixes a un públic de P3 o si et dirigeixes a un públic adult. Aquesta és la diferència. Res, només dir-vos que la Universitat de Girona organitza moltes accions de divulgació científica, cada vegada més. Algunes organitzades per la UCC, però la majoria organitzades per als investigadors. Llavors, l'únic que nosaltres fem és recolzament o acompanyament d'aquestes activitats. Ens agradaria que n'hi haguessin moltes més. I l'altra cosa és fem el foment de les vocacions científiques, perquè això també és importantíssim. Fomentar l'esperit crític en els joves, en els nens, és molt important, perquè d'aquí també fem que aquests nens pugin ja amb una certa cultura científica. Llavors, aquestes també són les diferents activitats. No vull entrar, no sé si les coneixeu o no, ho dic perquè massa greu, perquè si no la Cristina no li deixaré temps, però bueno, com que això li passarem, la presentació li passarem amb en Miquel, ja farem una breu descripció o els enllaços directament a la web on s'explica tot, per si teniu ganes de participar en alguna d'aquestes activitats, que la majoria són de temàtica oberta, és a dir, no són específiques d'una temàtica en concret, sinó que són obertes a tothom. Comunicar, Ramon, vale? Ja us ho he explicat. Val? I ara ja ens centrem en la part de la comunicació científica, val? La transmissió, el transformar aquest llenguatge científic en un llenguatge més planer. La Universitat de Girona fa notícies divulgatives científiques i les fa la UCC juntament amb l'àrea de publicacions, val? I en coordinació, evidentment, amb el gabinet de premsa. Val? Aquesta és l'apartat que us explicarà la Cristina. Jo només us volia encoratjar a que feu divulgació, a que feu comunicació, perquè això el que farà és incrementar, o sigui, ajudar a l'increment de la cultura científica a la nostra societat, la gironina i la més propera que tenim, però que tingueu en compte que tot té el seu moment. Val? Llavors, aquí una mica aquestes vinyetes, no? Que que ara no agafem una fanera de dir, ah, doncs vinga, divulguem a total, donde sea i quan sea, perquè llavors ens podem trobar que en aquell moment no sigui l'adequat per fer la nostra divulgació de coneixement. ¿Vale? En el segon parla d'Aques, estan en el llit, i li diu, ostres, per cert, tu sabies que en el coixí és on hi ha el gran nombre d'àcars, i clar, la pobra dona marxa perquè diu, hosti, què m'estàs explicant, me'n vaig a dormir en un altre lloc. I en el primer li diu que els òvuls, bueno, que els ous no fecundats són els que ens mengem, no? Llavors és com si t'estiguessis menjant la regla de les gallines, bueno, és igual. Un fàstic molt escàs que pobra se li entrevessa el menjar, no? Bueno, moltes gràcies i passo la paraula a la Cristina.
Ingrid, a la pàgina web nostra, on hi ha les notícies de fora,
sí?
Quina entrada hi ha de gent de fora a l'UDG?
Ostres,
això se sap,
però no...
Mira, te diré que molt poca, però és que ni la gent de l'UDG té massa interès. O sigui, té molt més impacte el que des de l'UDG portem als mitjans. O sigui, la gent se n'entera pel diari abans que per la pàgina de l'UDG, jo crec, eh? Hi ha poca consulta.
Sí. És que hi ha poca consulta amb la pàgina principal.
Clar.
O sigui, la gent consulta molt
el web de la seva facultat, però el de la pàgina principal de l'UDG no és... No té, bueno, no és que molta gent entri a llegir les notícies, o almenys no la gent. Les dades exactes nosaltres no les tenim, eh?
No, però
el servei és molta menys de la que ens agradaria.
I això per què?
Bueno, jo penso que hi ha molts factors, eh? Un dels factors principals potser és, almenys ara com a pàgina principal, i si no, sí. Corregeix-me, però és un tema que n'hem parlat moltes vegades en la comissió de comunicació, no? La pàgina web de l'UDG està molt emborratxada de lletra i d'informació, no? Llavors, què passa? Que quan tu entres no et ve de gust llegir el que hi ha, perquè només d'entrar ja dius no? Potser aquest és un dels perquès la gent no clica. O sigui, una cosa és que tu entris a la web de l'UDG, no? Perquè tothom hi entra, però quants de vosaltres entreu a la web de l'UDG per entrar a la meva, per exemple? Potser molts, o la majoria, no? Si no, els altres potser ja ni entreu a la web de l'UDG, si no és per fer aquesta consulta, si no és per accedir a la intranet, no? Doncs potser si féssim una reestructuració, que això està en procés, eh? O sigui, no és una cosa que nosaltres diguem aquí, sinó que és una valoració que s'ha fet i que és un projecte que bueno, que està en ment, no sé quan es materialitzarà, però bueno, la idea és això, no? De potser destacar dos o tres notícies, donar una mica més d'aire.
Pues que a vegades és més fàcil trobar coses via Google que via la pròpia web de l'UDG.
Bueno, el web de l'UDG, el web de l'UDG, tant per PAS com per PDI com per estudiants, és un lloc d'anar a consultar una cosa que necessites. No és una pàgina que vas a mirar a veure què t'ofereixen com entres al diari. Saps? Llavors, tu en el moment que entres al web de l'UDG i entres per fer una cosa, i aquesta cosa no és passar l'estona i m'he trobat una notícia i l'obro i a veure què tal.
De totes maneres, jo per exemple...
Però han de ser-hi, perquè és el pas previ a, com veureu, a després anar a altres llocs.
Per exemple, en el Trueta, quan tu entres a internet, et surt la pàgina del Trueta amb les dues o tres notícies al dia, ja no els pots, o sigui, quan estàs intentant entrar per anar a fer una altra cosa, el primer que et surt des d'allà et surten les dues notícies. Ja no te'n pots escapar.
Yeah.
Els veus, no? Després pots fer el que vols, però els veus. I aquí a mi em dona la sensació d'això, jo a la pàgina web de l'UDG i poder hi vaig una vegada a la setmana.
També tenim molta pressió dels investigadors de jo vull sortir a la home, jo a la pàgina principal, i si no surto a la pàgina principal, ai, que és molt important.
Qui fa les notícies? Els feu vosaltres?
Ara això és el que
entrem. Sí, ara
perquè, esclar, ara l'altre dia vam tenir aquí a Twitter un merder brutal, un parell que es van queixar perquè vam rebre un congrés de medicina alternativa a Figueres i va començar a sortir la... No sé qui li va posar a la pàgina web, no n'he tret l'entrellat, jo no, però hi va començar a sortir doncs, en el Twitter que si l'UDG doncs, organitza i dona suport a la medicina alternativa, bueno, vam fer treure doncs, ràpidament quan me'n vaig assabentar.
Sí, sí.
Però esclar, jo no és que no sé, tampoc he sabut mai qui ho controla, jo, això. Les notícies que entren i no entren i qui els hi posa, qui els hi deixa de treure. No.
Bueno, aquest procés...
Bueno, però aquesta pregunta en concret no l'explico, no? Hi ha diverses persones que s'encarreguen de les notícies de l'UDG, principalment és la UCC que fem notícies de científiques, és a dir, notícies sobre papers, notícies sobre tesis i notícies sobre un congrés, o quan va venir Xavier Estivill a la vostra facultat, doncs vam penjar una notícia, o per exemple tinc pendent una notícia d'en Ramon, que el Diari de Girona ja se m'ha avançat d'un premi que li van donar. Aquest tipus de notícies les fem nosaltres principalment, però com que no donem a l'abast, tenim el suport de publicacions. I la resta de notícies les fan des de publicacions.
Mm-hmm. O des de l'àrea de comunicació, també. Mm-hmm. Bueno. El que passa que sí que és cert que nosaltres el que veiem en la web són totes les peticions que es fan per poder aparèixer a la pàgina principal. Val? Això sí que nosaltres, o sigui... aquests que us ha comentat la Cristina, publicacions, la UCC, l'àrea de comunicació, rebem una alerta cada vegada que algú de vosaltres o algú del departament o del que sigui, del deganat, penja una notícia i vol que aquesta notícia es faci ressò a la pàgina principal. Una mica sota els criteris que la universitat té per
que
publicar
i que
estem redefinint.
A gent també m'ha donat aquesta, una mica aquesta sensació, que a vegades envies una cosa i et diuen que no, no et diu que no, no et diu res. I després dius, va, dijous divendres passat tenim un congrés a Madrid organitzat per l'OBG, de genèrica cardiovascular. Després pensava, jo enviau-ho, a veure què passa.
No sé si s'ha enviat. Però, el que són activitats pròpiament, que això de vegades també ens confonem una mica, o sigui, de vegades... fem una notícia d'una activitat, llavors nosaltres diem no, les activitats, el que són pròpiament activitats d'agenda, que el que voleu és fer saber que l'UDG organitza una cosa, això va en la part de l'agenda de l'UDG, i que a més aquestes, cada vegada que es fa una petició, per defecte es publiquen, val? O sigui, no hi ha cap criteri, no? Tothom té dret a poder publicar a la pàgina principal quines són les activitats que es fan a l'UDG. No? L'altra cosa són les notícies. Les notícies... sí que passen un filtre que moltes vegades entre nosaltres discutim, argumentem i que ara mirem d'acompanyar-ho, no? De dir, escolteu, per què creieu que aquesta notícia ha d'anar a la pàgina principal? Perquè de vegades nosaltres són temes que se'ns escapen, no? O sigui, és important que de vegades ens acompanyeu, de dir, mireu, jo us he fet aquesta petició, però penso que és important perquè... la persona que ve és un gurú i ens ha costat molt i per la universitat això és un prestigi. Clar, tota aquesta informació a nosaltres ens va molt bé de saber-la, no?
Teníem una mena de formulari per la sol·licitud de notícia, o un correu estàndard o...
Tu et logines, fas la notícia i...
Bueno, o sigui, primer tu has de tenir que en el teu grup de recerca o el teu departament o... en el teu espai on tu publiques coses o al web de la teva facultat, un blog de notícies.
Sense ensenyar-vos-ho,
però vaja, ja sou a la idea que el web de l'UDG té principalment dos blogs, el de notícies, que és com més blavet, i el d'agenda, que és més taronja. No? Doncs tu, en el web que tu controles, sigui el del grup o hi ha de ser el web UDG, tu has de tenir permisos per aquí penjar una notícia. I tu un cop obres... l'editor per entrar a la teva notícia ja cap al final et diu vols demanar que aquesta notícia també es publiqui a la pàgina principal de l'UDG? Llavors quan tu fas aquest clic és automàtic.
I això qui ho fa això?
El què?
Això d'entrar aquí dins a fer aquesta...
Cadascú ha de fer la seva.
Cadascú, qui és cadascú?
Els que tinguin...
Ah, bueno, depèn, cadascú s'organitza.
Però secretaria fa això?
Sí.
El fet de ser el departament...
Mana, perdona?
Vull dir que no és una... No pot ser una notícia...
Una altra
feina. El fet de ser el departament...
Clar, se suposa que sí. Clar, se suposa que si ha d'anar a la notícia principal, si és important per la principal, també és molt important pel teu departament, no? O pel teu...
Per tant, primer has de ganar, no a distància superior que seria vosaltres, sinó al meu departament.
Exacte, sí. Tu publiques d'anar allà i després... Sí, llavors nosaltres rebem aquesta notícia ja bona i feta, amb el títol, ja, tot sí, bé, va. I nosaltres doncs potser valorem si cal editar-la una mica o si fem com un procés d'edició, no? Si valorem que hi pot faltar alguna informació o així.
Però, o sigui, que si no està penjada a la web del departament, no sortirà com a notícia de la UDG.
No tindria sentit.
No tindria sentit?
No.
Eso es lo que no
és a dir, el diari surt en primera pàgina un investigador de la UDG que m'ha fet una troballa espectacular i no sortirà aquí perquè ell no ho ha comunicat.
No, perquè aquí ja ens posem les piles nosaltres si això passa.
Els passos.
Bueno, si d'això començo...
Sí.
És el que anaves a
dir. Una cosa que us vull preguntar sobre el mecanisme, perquè una vegada vaig trobar que la notícia no es va publicar i no es va publicar, entre altres coses, perquè suposo que hi havia una disfunció de l'estiu, però va ser un estudiant que va ser enamorat de Tísido i li van donar el premi número 1 de la Societat de Física Catalana. Vaig enviar-ho, vaig enviar-ho, això s'ha de publicar. No vaig rebre resposta.
No, ja passa això.
No vaig rebre
també resposta. També això és una cosa que s'està treballant, el tema de la resposta.
Si haguéssiu de negar, no jo hagués pogut dir, oi, t'escolten, que això és important, mireu-ho bé.
O un correu dient, mira, has de passar primer per teu departament i després...
Bueno, un dels grans problemes que existeix és que si això ho féssim més sovint amb tothom i se coneguessin millor els circuits, val? Tot funcionaria millor, però bueno, per això estem aquí, no?
El que jo no solo veure gaire, quan m'ho he mirat, és gent de l'UDG que se'n vagi fora. O sigui, anuncia, gent que ve aquí a donar xerrades, sí, però gent d'aquí que se'n va fora, no.
És veritat.
I això a mi em dona la sensació de dir, hòstia, també perdem...
És veritat, surt poc, sí.
Jo que sempre llegeixo és el recull de premsa, aquest sí, que és el primer que llegeixo.
També l'explicarem. Si us sembla, comencem.
És un PDF i va rere per pam i ho tens tot.
És que no tindré...
Però jo el problema amb la Universitat de Guadalajara...
La presentació de la Cris no va tan enfocada a això, eh? Com apetjar notícies, o sigui, va una mica més en general.
Bueno, és com un previ, eh? Que també ha de ser-hi. Llavors, si voleu...
Fem un post un dia...
Fem un... el que sigui, veniu allà, fem una trobada, els que vulgueu, i anem al detall i tot preguntes i respostes, vale? Sense res preparat. D'acord? Però ara deixeu-me que us expliqui el que vindria abans de tot això, d'acord?
Te passes tu o te passo jo?
Si me'l passes tu. A veure, des de fa uns 4 anys ens va arribar la petició de que es fessin notícies de totes les tesis que es llegeixen a la UDG. Això vol dir un centenar de tesis. Bueno, des de que vam començar fa més de 4 anys, potser eren unes 70, ara ja són cap a un centenar. Són bastantes, és una feina molt potent, que penso que està molt i molt bé. Val? Quan vam començar era a lo loco, o sigui, més o menys ens enteràvem que es llegien tesis, ens posàvem en contacte amb el doctorant, més o menys posàvem en còpia al director, i una mica ens en sortíem com podíem. Al consolidar-se aquesta feina, gràcies a en Miquel Solà, vam aconseguir una cosa que a nosaltres ens va molt bé, que és que quan un doctorant diposita la seva tesi, entre altres coses que ha de presentar, doncs obligatòriament ha de presentar un resum divulgatiu de la seva recerca. Val? Segurament ja ho coneixeu i ho heu patit, doncs és per culpa nostra. Això a nosaltres ens va molt bé perquè tenim un punt de partida. I també contactar l'investigador i de zero dir-li fes-me un resum i tu qui ets per demanar-me això i trigo mig any a donar-t'ho, no? I d'aquesta manera doncs ja tenim una feina avançada i a partir d'aquí nosaltres ens posem en marxa. Doncs vinga, ens posem a fer un resum. Com ha de ser aquest resum? Normalment quan algú ens diu ostres, és que no sé com posar-m'hi, com ho he de fer? Sempre diem allò de ho has d'escriure de manera que ho pugui entendre la teva àvia, no? Per això us he posat aquesta senyora aquí tan afable, que és una àvia molt mona. És una manera de dir, la teva àvia, o també dic, com si li expliquessis al teu nebot, a un nen de P3, no? Perquè intentar rebaixar el nivell tant com es pugui, no? Una mica el que deia l'Ingrid, perquè a la societat ja li interessa el que fem, però si ho pot entendre. Per exemple, jo sóc molt de lletres i podia dir que les matemàtiques no m'agradaven, però quan tenia un professor que m'explicava bé les matemàtiques, disfrutava fent problemes, no? Doncs una miqueta això. I volia aprofitar per llegir-vos una coseta d'aquest llibre que es diu La ciència a través del periodismo. Diu, un científico español que no puede explicar la teoría más complicada a un niño de 8 años es un charlatán. No sé d'entrada què us sembla, no? Qui ho podria haver dit? Això és algú que tots coneixeu.
En Ponset.
No. Ho va dir, sí. Ho va dir Albert Einstein. Esta frase atribuïda a Einstein es asumida por la mayoría de los científicos anglosajones. Sin embargo, en el mundo hispano parece que la premisa es la contraria. Un científico, para serlo de verdad, debe expresarse en el lenguaje criptográfico de la ciencia. I una mica més avall, bueno, aquí hi ha una frase que l'Ingrid m'ha dit, no la llegeixis perquè faràs merder i no avançarem. Va, la llegeixo, però no s'hi val, No es para la polémica.
Llegeix ben alt que senti la iaia.
Afortunadamente, la ciencia no es patrimonio de los científicos, sino de toda la sociedad. Y después una mica més avall diu. Estoy convencido de que si no fuera por los medios de comunicación, muy poca gente en estos momentos sabría algo del genoma, de cómo es Marte, del cambio climático, los océanos o la carrera espacial. Incluso, tampoco sabría nada de lo poco que cobran los científicos y de lo difícil que es dedicarse a esta actividad en España. ¿Vale? Per tant, quan ens referim a l'àvia, doncs no és només l'àvia, sinó és la societat, no? És el nostre veí que és arquitecte, és el farmacèutic, és la nostra parella, és el nostre millor amic que també s'ha dedicat a la recerca, però en un altre camp que no és el nostre. ¿Vale? Per tant, la societat li interessa el cafè? Sí, és que clar...
No, ja sé, però és curiós perquè aquesta cita que m'has donat tu... jo crec que hi ha molt a discutir. O sigui, realment, qualsevol científic hauria de parlar de qualsevol cosa a un nen perquè ho entengués. Jo crec que justament el científic ara està en camps de coneixement molt limitats, no estem al renaixement.
També hi entrarem. Si us sembla, anem avançant i si tenim temps al final, fem... Vale? Vinga, aquí tenim un paper, vale? És un paper de l'UdG. De què va? Costa de llegir, no? Bueno, ja...
De la immersió lingüística.
Immersió lingüística. Bueno, és una aposta.
Això és una cosa de València, no?
De València?
Sí, language extinction, no?
Catalonia és paper.
Va. No, va.
Com eliminar el català, no? Com
una mica, va, la següent. A veure, així és una mica més fàcil. És com allò de l'òptic, com hi veus millor, així o així? Però és que s'entén millor, aquest o què? Has canviat
també la font, també.
Aquest millor. Aquest millor. I aquest?
Si fos més gran la lletra, millor un dibuixet.
Vale. El primer teníem el paper. El segon era el resum que m'han fet arribar els investigadors. I aquesta és la notícia que hem preparat conjuntament. Encara és... encara no és pública, eh? Però és això és un exemple real d'una notícia de la UdG. Molts exemples que veureu al llarg de la meva presentació són ciència-ficció, eh? Però aquest és de veritat. Val? Si veieu...
Puc dir una...
Sí.
Sigui per una imposició o assimilació, els trets culturals es transmeten a regions veïnes i reemplacen sovint els trets culturals autòctons. Això, per mi, això, una persona, un nano de P3, això no ho
entendria. No ho entendria. Bueno, però...
No, jo, vaja, ni una però... iaia de 80, ni una persona normal que no té estudis avançats.
Tota la comunicació i tota la divulgació, com ha dit l'Ingrid, té un públic, no?
Sí, sí.
Això és una notícia per anar al diari, un nen de P3 no en llegeix el diari.
Ah, bueno.
Però vaja, trets culturals...
Sí, sí, veus, sí.
No ho enteneu?
Bueno. No, jo crec que no, eh?
En tot cas, s'entén més això que l'altre?
Sí, home, i tant.
Vale, doncs ja hem fet una feina, no?, de desenredar un nus. Hem fet un efecte suavitzant aquí, o no?
I tant.
Vale. Una miqueta més s'entén. Clar, perfecte, tot no pot ser. Però per això quan diem lo de l'àvia o el nen de P3, és una broma. Però és de dir que intentem fer comprensible d'un paper. Això no me podeu discutir que no hi ha color. Vale? Quines parts tenim? Un titular. El titular és el mirall de la vostra recerca. Vale? Ha de contenir l'essència del que... el més important, no? Dius, ostres, una tesi, quantes pàgines pot tenir una tesi, no? Resumir-la en 12 paraules és un sacrilegi, però, bueno, és difícil, però s'ha de fer, vale? Què ha de contenir el titular? La principal conclusió de la nostra tesi. Després tenim, sí, ja pots baixar, un resum, vale? Això és una mica format web UdG, que té la notícia, el titular, el resum i el cos del text. En un diari podria ser un subtítol, però també hi podria anar un títol a sobre del... saps? Un títol a sobre del títol. Val? Hi ha diferents maneres de fer. Aquest és un subtítol, un resum UdG, vale? Que tu en el titular doncs, expliques pum, allò, i en aquí ja tens una mica més d'espai per espaiar-te. I que llegeix el... O sigui, tot és visible, d'acord? Anar a la pàgina principal, per exemple. I després ja, si t'interessa més, hi entres. Vale? Perquè el titular, quan vosaltres llegiu el diari i agafeu una notícia, no la llegiu de dalt a baix per saber si us interessa, no? El que us enganxi i el que decidireu de continuar llegint és el titular. Per tant, això és
bueno, com allò d'un joc, no? O lo tomas o lo dejas, no? O titular o muerte, no? Doncs aquí hem d'anar a intentar definir, no? En un titular, per exemple, doncs no direm, i ara m'ho invento, no sé si hi ha ningú de biologia animal, eh? És un exemple inventat. La invasió de la formiga argentina, com a una problemàtica estudiar. A veure, ho has estudiat durant 3 o 4 anys, no me diguis aquest titular, digue'm, i aquest sí que és un titular real, l'extirpació manual de nius de formiga argentina és la millor manera de combatre la invasió d'aquesta espècie. Això sí que m'està decidint alguna cosa, però si me dius una problemàtica estudiar, quin interès té, no? Molt bé, el titular ha de ser molt atractiu i el resum ja ho heu vist i podem ampliar una mica més d'informació. I entrem en el cos del text. El cos del text, nosaltres el recomanem... No, no, encara... Bueno, o sí, com vulguis, sí, sí, ja pots... Nosaltres el recomanem que si pot ocupar tres quarts de pàgina, millor que no n'ocupi una, i molt millor que no n'ocupi una i mitja. Val? Sempre intentar concentrar, tampoc ningú... Si potser estàs fent un cafè amb un diari, te'n llegiràs un reportatge llarg, no? O d'una revista de diumenge te'n llegiràs, però en un web... I llavors fins i tot per vendre els mitjans, de moment passem amb una cosa que estigui en pladeta perquè tampoc no fem 5 pàgines perquè els periodistes tampoc no s'ho miraran tot de dalt a baix. L'organització de la informació pot variar, val? Una mica en funció també de cadascú del seu estil, però sí que hi ha uns elements que són imprescindibles en l'estructura d'una informació. Ah, les conclusions, és el més important. O sigui, sí que és important la metodologia, com s'ha fet aquesta recerca, però bueno, ja li dedicarem un espai si està molt bé o si... Però el principal són les conclusions i el context, no? En quin context, per què, si estem parlant d'un tema de diabetis, doncs, home, sí, digue'm quina prevalència té aquesta malaltia, vull saber si afecta molta gent, a poca gent, no? Això està bé. El títol, evidentment, de la recerca, l'autor, qui l'ha dirigit o qui l'ha tutoritzat, en quin marc de grup de treball, no? I si ja el tenim, l'enllaç al TDX, això ens agrada. Si a vegades pengem la notícia abans de que l'hagin pogut penjar al TDX i llavors mirem de recuperar-lo més tard, o a vegades el podem posar. Això és una notícia real. No, potser no la llegiu, no la podeu veure bé, però potser l'heu vist aquests dies pel web de l'ODG, que es diu, els turistes que venen en companyies low cost gasten com els que viatgen en companyies tradicionals. És una notícia que en aquests moments està penjada, val? I llavors, l'ordre, com us deia, una mica el vostre estil, no? Però sí que és veritat que al principi de tot hi han d'haver les conclusions, o bé si entre el titular i el resum ja hem explicat molt i ara en el primer paràgraf tornaríem a fer un rotllo sobre el mateix, doncs potser que podem començar amb aquest context, no? Doncs, si soc Vicorrop i faig mapes submarins, doncs puc dir doncs, per què poden ser útils i després, doncs com que això és interessant, nosaltres hem fet això. O si soc l'Equia, doncs explicaré que l'aigua és un bé escàs i que és molt important recuperar el màxim d'aquesta aigua i que no es perdi. I llavors aniré a la conclusió, però tampoc no gaire més tard. Vale? El llenguatge, doncs, tant com puguem, doncs, divulgatiu, no? Evitar tecnicismes, paraules que no s'entenguin, si hi ha una paraula que l'hem de posar, no? Per exemple, turisme, no sé si la vas dirigir tu, Núria, crec que no, la tesi de la Pilar, que parlava de families. Clar, això d'entrada no saps què vol dir, però és un concepte important, no?, per aquesta tesi, i el vull posar, posem-lo, però expliquem-lo, no? Sigles. Expliquem-les també, un apunt. No van les sigles i després entre parèntesis i tota l'explicació, és al revés. Això a vegades ens confonem. Vale? Universitat de Girona entre parèntesis i UDG, i no UDG i entre parèntesis i Universitat de Girona. Fer analogies i metàfores, un meteorit del tamany de 10 camps de futbol, no? Aquest és com molt típic. Frases curtes, no ens entrevessem a fer subordinades, passives, no, el més senzill, tornar als orígens, no, del col·le subjecte més verb més predicat, punt, subjecte verb predicat, utilitzem connectors, d'altra banda, com a conclusió, està bé, però tampoc ens entrevessem massa. Un detall, la puntuació, vale? Com una coma, un punt, pot ser vital, no? Un exemple real i simpàtic, eh? No és de recerca, però el vaig veure l'altre dia als mitjans. Justin Timberlake reina en les Premios Billboard. bueno, que enteneu que va tenir molts de premis, no? I jo li vaig posar una coma. Enteneu el canvi de significat? Com una petita cosa, doncs aquest home li ha fet un canvi de... una operació de canvi de sexe, no? Pim-pam. Doncs tinguem en compte, la puntuació a vegades també hem de tenir en compte els recursos que ens ofereix, no? Però tampoc sense fer-ne un abús, però el punt i la coma existeix, els guions amples existeixen, els dos punts poden fer servir, els punts suspensius, però tampoc abusar-ne, no? No fem un text que hi hagi tota l'estona punts suspensius o tota l'estona hi hagi guionets. Els articles també, importantíssims. Quina... Això és ciència-ficció, eh? M'ho he inventat, eh? Si... vull dir, és igual, és un exemple. Un nou fàrmac que aconsegueix eliminar restes de quitrà dels pulmons de fumadors. No tinc ni idea de si això és possible o si és una bestiesa. Quina diferència veieu amb aquest altre exemple? Un nou fàrmac aconsegueix eliminar les restes de quitrà dels pulmons dels fumadors.
La segona sol dir escoltes, no el primer.
Vale, i encara n'hi ha una altra. Aquesta està bé?
Si no són vius, el primer poden ser morts.
A veure, Marta, això... això no ho havia dit, no ho això és TCI total, no?
Sí, no? Sí, sí,
per què?
És un experiment en laboratori.
Sí.
No, home, dels fumadors és tots els fumadors, no?
Però el segon seria tots els fumadors de la mostra que hem estudiat i el primer, doncs, potser algú. Això de vius o morts... ja...
Sí.
Bueno, en tot cas, tres lletres que ens poden aportar sensacions molt diferents. ¿Vale? I per últim, és el tema de la proximitat. Si nosaltres hem anat a fer un estudi de camp a les Gavarres, o hem treballat amb unes plantes depuradores de Castell d'Aro, o amb pacients del Trueta, o els turistes de l'Alt Empordà, posem-ho, no? També això té un ganxo per la gent. No és el mateix que tu estiguis parlant en genèric de qualsevol cosa i una altra cosa és que allò que has estudiat és allò que jo veig cada dia o allò que em toca.
Això et permetrà entrar potser a les publicacions d'aquí però potser no a les de fora. Però... pensant en el Tordera, eh?
Bueno, tot té les seves coses. No. A nivell de Catalunya potser sí. No? La foto. Bueno... és evident, una informació en una foto té molta més vida a la xarxa o té molta més vida en general o en un paper t'impacta molt més, no? T'ha cridat molt més l'atenció si hi ha foto, si no hi ha foto. Evitem, si pot ser, tot i que a vegades és molt difícil, que la imatge que il·lustra la nostra notícia sigui una gràfica o algo que costi molt d'entendre. A vegades no tenim, per exemple, jo aquesta no sabíem què il·lustrar-la i tu de moment hi he posat això per vosaltres, eh? Potser no serà la foto que acabi posant, però estem parlant de parlants, però és un tema de física. Quina imatge hi posem? Aprofito per dir-vos, no sé si coneixeu el CC-Search. CC-Search, és Creative Commons Search. Vale? Aquí trobareu imatges lliures de drets. Hi ha diferents... bueno, imatges i altres recursos, eh? Però ara com que estàvem parlant d'imatges, també trobareu, doncs, jo que sé, músiques, coses, vale? Llavors, és un buscador que et cerca en diferents espais, però ja filtrat per recursos lliures de dret. És a dir, et busca a Google, però imatges de Google que pots fer servir, perquè això ja sabeu, no? Que no podeu anar a Google i, com que està a Google, és del món i ho puc fer servir. No. Cuidadito amb això.
Cuidadito.
Ojo peligro. Ojo peligro. Vale? Bueno, més o menys, continuem. Un exemple de bona praxis de notícies. A mi m'encanta el portal 5. Vale? Ja veieu, les fotos més o menys són atractives, los guardianes de los humedales, tener padres autoritarios aumenta el riesgo de consum. O sigui, buscar una mica això, no? Hem portat un parell de llibres que si voleu després els podeu mirar del 2013 i del 2012 amb reculls de notícies de l'agència 5.
L'agència 5 és una agència de notícies científiques de la FECIT, de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.
Sí.
Llavors, notícies nostres de la UDG
també
surten.
Però bueno, aquí és una cosa que a nosaltres ens agradaria poder-hi dedicar més temps perquè hi tinguéssim encara més presència. Mm. La tenim, però és poca.
en el cas de, per exemple, poder-hi publicar una notícia vinculada, per exemple, amb un projecte de recerca, com es pot fer? Se us envia a vosaltres?
Sí,
vosaltres ja la convertiu en notícia més divulgativa i entre...
Sí, bueno, vindria una mica el que parlàvem abans, no? Teòricament hi ha com uns canals, que és que tu ho prepararies, ho pensaries al web del teu grup, de la teva facultat i demanaries petició. Llavors a mi m'arribaria aquest projecte i jo el treballaria. Aquest és el canal oficial. Després, fora d'aquí, explico el nom oficial.
Ah, vale.
vale. Sabeu la frase aquella de ell no ho faria? Sabeu aquest eslògan?
Sí, sí.
Vale. No ho he volgut escriure perquè, clar, si això després ho penjo, però... Quan ja heu fet el vostre resum, dir, ostres, m'ha quedat prou divulgatiu. Imagineu-vos en Ramon Pallista llegint els informatius. Ell ho faria o ell no ho faria? Si ell no ho faria, tornem-lo a llegir. Però bé, tampoc és la vostra feina fer-lo divulgatiu del tot, eh? Per això ja hi som nosaltres. Però si vosaltres ja heu pogut fer un bon treball, a nosaltres ens arriba molt més, molt millor, no? I ens és, bé, és una mica més fàcil. Coses que ens poden passar, algunes dificultats. Quan la nostra recerca no té una aplicació immediata, per no parlar de recerques super, super teòriques, no? Què fem? És que la meva recerca, jo no puc fer un titular, diguem, que una cosa super espectacular que a tothom li pugui interessar. Bé, busquem un titular més genèric, val? Per exemple, que s'entengui que allò és un pas previ per algun dia, que algun dia tindrà una implicació, no? Per exemple, doncs, un pas més en la detecció precoç del càncer de mama. Potser nosaltres hem fet una cosa super específica. Però clar, jo no puc fer un titular de 5 línies dient que una tècnica que no sé què de llumets, no? Ara penso en la Teresa de la vostra facultat. Que si llumets verds, que si llumets vermells. Bueno, fem-ho genèric. Ja ho anirem desgranant al llarg del text. Ja ho anirem fent a poc, saps? O per exemple, una futura solució de la contaminació acústica més a prop. Més a prop. Hem fet un pas més, no? Cap aquí. O videojocs cada vegada més reals, perquè tu has fet una tècnica perquè la il·luminació, Gus? Una tècnica perquè la il·luminació sigui més precisa i llavors això fa que el videojoc té, no? És més real i sembla que estiguis a dins. Bé, doncs no m'expliques que has fet un algoritme en el titular. Vale? En els àmbits científico-tècnics, potser, i en els de socials, potser en els d'humanitats pròpiament no passa tant, però en els científico-tècnics i socials treballem en aquí. No? En general, o sigui, un mateix projecte el desenvolupa un equip de persones i cadascú fa una part, no? Què passa? A vegades som tan especialitzats i fem una cosa tan i tan concreta que per fer un titular d'allò hauríem de fer un zoom out tan enrere que gairebé desvirtua aquesta recerca que estem fent. Per exemple, i torno a posar l'Ecla, no? Perquè és que fan moltes tesis. Jo a vegades penso, és que totes les tesis de l'Ecla les podria titular igual. Una nova tecnologia permetrà depurar aigües residuals amb un major estalvi energètic. Ramon, estaries d'acord? Sí. Sí o no? O sigui, en general és la línia... No, però és la línia de recerca del grup, no? Què vol? Va per aquí. No? Llavors tu has de trobar el que fa específic aquella recerca i mirar d'incloure-la. I l'últim contratemps que ens podríem trobar. A vegades la nostra recerca té altres possibilitats de ser transferida, vale? I això en tots els camps. Una administració o una empresa pot comprar la nostra tecnologia o pot X, no? A vegades què passa? Que els investigadors, doncs, a través de, a vegades, bueno, de qui els hi fa les notícies, doncs, intenten colar un gol, no? A veure si... De passada podem aprofitar alguna informació perquè si això arriba a una empresa, doncs que vegi que som molt potents i posar alguna informació molt tècnica. Doncs, a veure, s'ha de trobar un equilibri. Ni podem banalitzar o ignorar les altres possibilitats que la nostra recerca té de ser transferida, però al mateix temps tampoc estem fent màrqueting directament, estem donant un informant, no? Llavors, per exemple, aquesta tecnologia, tu pots dir, aquesta nova tecnologia ofereix uns grans beneficis econòmics i pel medi ambient, dos punts. El seu ús permetria estalviar un 50% de l'energia que en aquest moment requereix això, no? Pam. Què estàs dient? Aquí estàs fent dos missatges. Un per la societat. Ei, ens preocupem per la conservació del medi ambient i desenvolupem tecnologies sostenibles. I el segon, un per les empreses. Ei, tot això que estem fent ho fem per aconseguir un major estalvi energètic i, clar, un major estalvi econòmic. No? Hi ha maneres d'explicar les coses dins d'una informació. Vinga, un cop hem fet una recerca, hem fet un resum, i aquest resum ens l'envieu a nosaltres, val? Parlant de tesis, seríem nosaltres, l'UCC, que ens ho repartim en publicacions, val? Perquè no són moltes i no ho podem assumir tot. Val? I nosaltres agafem aquest resum i l'adaptem a un format periodístic, a vegades ens porta més feina perquè aquest resum doncs, és més o menys divulgatiu, i un cop nosaltres fem una primera proposta us la tornem a enviar, la reviseu, ens la passeu, us la passem, pim, pam, pim, pam, pim, pam, fins que consensuem un text. Val? Un cop ens hem posat d'acord, aquesta notícia on va? Sempre dins del web de la UDG, sempre va a una pàgina que es diu Lectures de Tesis, no sé si la coneixeu, que és udg.edu/tesis. Al web de l'Escola de Doctorat, novetat de fa molt poc, o sigui que si hi ha tesis que heu llegit algú de vosaltres, algú del vostre entorn, fa 15 dies enrere, no hi sumen, perquè això és una cosa de fa 10 dies. I no és amb efectes retractius. I el web de la recerca, que és udg.edu/recerca. Llavors, si s'escau, també anirà a la pàgina principal de la UDG i es pot valorar si això, a més de quedar-se aquí, si també ho enviem cap als mitjans de comunicació. Val? Això ho avalua l'Olimpia Trias, val? Que és la cap de premsa de la UDG, una mica amb el nostre també una mica d'acord. No? Jo potser una tesi que no he aconseguit en absolut fer la divulgativa, que és superespecífica, supertècnica, i hem fet el que he pogut però no hem sortit d'aquí, potser ja no l'enviaré. Però una notícia que pot estar bé, que conté ingredients per ser noticiables, jo li diu, Olímpia, tinc això, què et sembla? Vinga, va, avui mateix n'hem programat una per dilluns, una de química, i ella l'enviarà als mitjans de comunicació. I ara m'ho podeu dir, pregunta, quins són aquests ingredients perquè sigui notícia? Doncs hi ha diferents criteris. Un podria ser novetat, no? I més en ciència, no? Jo crec que la paraula avenç és la que domina més a les notícies científiques. Un nou avanç científic X. Oportunitat. Una vegada ens va passar que hi va haver un terratrèmol fa 2 o 3 anys, molt gran, no sé si al Japó, que crec que després allò va ser el que va desembocar el problema de Fukushima, quan justament algú de l'UDG havia fet una notícia, una tesi de com aguanten els edificis un terratrèmol. És que, bueno, oportú, vale? Oportunitat. Proximitat, vale? Que és el que dèiem, i en Ramon deia, però és que te pots quedar aquí. Sí, però després hi ha un altre, que és l'ingredient de l'impacte. Potser una cosa que no passa aquí, però és una cosa que fem més lluny, però té un impacte i un interès, o una cosa que fem aquí que té molt d'impacte i molt d'interès, sí que pot interessar a altres llocs. Perquè molta de la recerca que vosaltres feu a Girona tampoc no la feu sols, no? O no es queda aquí, sinó que té un impacte molt més enllà. Vale, suposem que l'Olímpia diu, sí, compro, dilluns t'ho passo als mitjans de comunicació. Ei, doctorant, l'Olímpia ho passarà a mitjans de comunicació dilluns, no? I dilluns aquest doctorant rep una trucada d'un periodista que li diu te vull fer unes preguntes sobre la teva tesi, no? I aquesta persona li fa un missatge al seu director de tesi, en plan, socorro, m'ha trucat un periodista, ai, ai, ai. Però bueno, és d'un diari, bueno, no l'he ni de veure, i parlo per telèfon. Bueno, mira, encara me'n surto. No he de... Però després te truca un que és d'una ràdio, saps? I vol que entris en directe a una entrevista, això ja fa una mica més d'impressió, perquè, bueno, ostres, i si m'equivoco, i si estic molt nerviós. Però si ja el periodista que t'ha trucat és d'una tele, ja sóc al màxim, perquè potser et diu, mira, és que vinc a la teva facultat amb càmeres i focus i et faré una entrevista i entrarem en directe als matins de TV3. Bueno, d'entrada, bueno, en general, a no ser que tinguis molta experiència en parlar en públic i en parlar en mitjans de comunicació, jo entenc que és una cosa que te pot fer estar una mica nerviós. Jo sóc d'aquest àmbit i quan he hagut d'anar a la ràdio a parlar d'alguna cosa, m'ho he preparat molt abans, saps? Perquè, bueno, el director, sí, té els seus fallos, però no la pots estar cagant constantment, vale? Uns consells, val? A poc hi ha bona lletra, parlem a poc, no com estic parlant jo ara, que estic anant a saco, perquè em fa por que s'acabi...
Falten 10 minuts.
Vale, no, crec que arribo. a poc, que no es noti, que sembla que volem que acabi com més aviat millor, tranquils. Vale? Parlem de manera pausada. Sí, ara intento imbuir d'aquests consells per a mi mateixa. També si parlem més a poc no ens entrebancarem tant, no ens equivocarem tant. Val? Si ens accelerem, no ens entendran. Peus a terra, evitem dissertacions. Val? No ens anem per les branques, el personal es despistarà. M'ho pots tornar a explicar, sisplau? A vegades el periodista, imagineu que no esteu en directe, eh? Sinó que us ha trucat un periodista un mitjà escrit que vol saber més coses i tu li estàs explicant i resulta que aquesta persona no ho acaba d'entendre i t'ho torna a preguntar d'una manera i després d'una altra. Bé, no ens posem nerviosos, o sigui, nosaltres som molt experts en el nostre camp i potser aquell periodista que t'està trucant de La Vanguardia, que bueno, sigui La Vanguardia, però és un mitjà generalista i potser aquella persona és el corresponsal a Girona i aquesta persona ha de cobrir des d'un accident a un assassinat a una recerca de Barri Vell, una recerca de Montilí, o sigui, ho ha de cobrir tot. Llavors, és molt possible que no domini, no, el vostre camp. Si s'ha de repetir, repetim-ho. Al final us interessa a vosaltres que aquesta persona ho entengui molt bé per després explicar-ho molt bé. M'has enganxat. Què passa? Us poden preguntar una cosa que en aquest moment, clar, ells tenen una visió molt més de zoom out, no? Te poden preguntar una cosa que tu, específicament a la teva recerca, no l'has tractada, o potser l'has tractada i en aquest moment no recordes el dato, no? No passa res. Escolta'm, ara mateix no t'ho puc dir. Quan pengem t'ho consulto i et torno a trucar. Ara sí, tornem a trucar en un termini de minuts, de 15 minuts, una hora com a molt, val? Perquè els ritmes, els tempos dels mitjans són molt assecs. Uns minuts de calma. Normalment, per exemple, nosaltres avui amb l'Olímpia hem pactat que dilluns passem una tesi, val? Mitjans de comunicació. Jo avui ja li he escrit un correu a la doctorant. Ei, dilluns fem això. És possible que truqui un mitjà de comunicació? És possible que els mitjans de comunicació s'interessin? Primera pregunta. Si algun periodista vol saber més, li podem donar el teu mòbil? Això ho preguntem sempre. Et poden contactar? Bueno, si em diuen que no, és gerra d'aigua freda. L'intentaré convèncer perquè em digui que sí. Però on et podem localitzar? Per tant, aquesta persona ja està avisada que el dilluns pot ser que rebi una trucada. ¿Vale?
En relació a això, fa un parell de dies vaig rebre un correu del vicerrectorat on em demanava...
Sí, hi entrarem després va entrarem, vale?
Amb què ets expert?
Just ara al final. Però pot passar justament a partir de la guia d'experts, que si no ho coneixeu ara us ho explicarem, algú busqui un expert de la casa en immigració, no sé què, perquè està fent un tema de sang. Vale? I truquen a Palo Seco l'investigador i tu en aquell moment te quedes digueu-li, em pots trucar d'aquí 15 minuts? Penseu el telèfon, bueno, digueu-li, de què vols parlar? No? Una mica, quin tema? No li digueu mai a un periodista per fer les preguntes, eh? Mai, eh? Sisplau, eh? No es pot fer.
No es pot fer?
No. És entrar en la seva... No, però quin tema vols parlar, des de quin punt de vista, quin tipus d'informació més o menys necessitaràs?
Tampoc pot tornar que et passin a l'escrit,
no.
Un cop està fet.
No.
Però hi ha errors grossos, eh, a vegades.
Sí.
Però ho fotrem un compromís, eh?
Sí.
I la gràcia,
sempre
la pots
tornar,
no?
No, però la gràcia és igual, però el problema és que ho posen a escrit.
Bueno, a
saber... El que posen a escrit és un problema, a vegades, eh?
Bueno. És la vida.
No, és que hi ha casos que refals.
Sí, un moment, deixeu-me acabar, sisplau.
Sí.
Sisplau, m'has enganxat en aquest moment, estic en una reunió, no sé què, no em puc parlar, sisplau, truca'm d'aquí 15 minuts. Vale, ens concentrem. Què puc preguntar-me a aquesta persona a la meva recerca? A veure, un periodista no en sap més que vosaltres. És molt difícil que no pugueu fer-vos quatre idees de les preguntes que us faran. Quines són les vostres aportacions, com l'heu fet, quina aplicació creu que això pot tenir de cara al futur, suposem que és el pàncreas artificial d'en Pep d'ahir, vale? De l'altre dia. Això, quin dia podrà, això quan podrà ser real? Quan els pacients de diabetis podran tenir aquest càncer artificial? Això t'ho preguntaran i tu ets un enginyer i al final has desenvolupat un software, no? Però t'ho preguntaran, quan estarà al mercat això? Doncs pensar una mica què et preguntaran, preparar-t'ho, i després quan et truquin, doncs això, doncs estar a un espai sobretot tranquil, que pugueu parlar tranquil·lament, si pot ser amb un fix, millor que no pas amb un mòbil, d'acord? Missatge clar, prepareu les idees clau que us volen dir. Potser si s'equivoquen, una part molt petita, si voleu, però una part és perquè potser no ho hem explicat prou clar. Pensar en les tres idees bàsiques de la nostra recerca que volem que quedin molt clares. I al final de la trucada, repassem, abans de penjar, que tot el que hem volgut dir, ho hem dit, i que tot ha quedat molt clar. Vale? Després es poden equivocar. Jo he treballat en un diari i la meva principal por de l'endemà d'anar a treballar era que no em truqués algú per dir-me que m'havia equivocat. Però què passa? Els periodistes estan treballant amb una pressió brutal. De timings, de telèfons que sonen, redaccions plenes de gent. Jo quan vaig començar a treballar encara es fumava. Havia de sortir a respirar de tant en tant, aire pur. O sigui, sí, s'equivoquen, però és que són persones, nosaltres també ens equivoquem, no?
Però el
posem-los-hi el màxim de fàcil perquè no s'equivoquin, però es poden equivocar.
Però el problema que tenim nosaltres l'endemà, que hem sortit al diari, o que hi ha una notícia al diari, és que no et truqui el director o el director de l'hospital.
Vale,
però alguna cosa
és
que han interpretat malament, eh?
És això, ara hi arribem, val? Tot secret. Reserveu-vos el dret d'explicar una cosa perquè el periodista ho entengui, però dir-li, però això, sisplau, no ho publiquis.
Ah.
És el famós off the record. Si ho digueu molt explícitament, el periodista allò no pot publicar. I si ho publica, li pot caure el pèl. Vale? Perquè la podeu liar. Vale? Això, ho conegueu, que ho sapigueu. O sigui, no ho dic perquè ho feu servir, però si ho feu servir, deixeu-ho molt clar. Això que t'explico no és per publicar, això t'ho explico off the record. Vale? Bé, ja ho heu sentit, no? Això de les pel·lis, moltes vegades, això de off the record ja ho coneixem.
Sí, ja sempre que va sortir.
No és veritat.
Bé, però a vegades és una informació de context, o perquè... Tal. Sí, també podeu dir, i en directe, i a la tele, o sigui, no, mira, aquesta informació me la reservo.
Però i quan estàs parlant amb algú, i allà hi ha un periodista per allà al voltant?
Bueno, aquí, clar, ells també fan aquesta feina, eh?
Bueno,
tu has d'anar al tanto, tu has de saber amb qui parles.
No,
però bueno, que tampoc no estem a Manhattan, m'entens? Aquestes coses no passen tant, no?
No, diu-li-ho.
Bueno, s'ha d'anar al tanto, evidentment, s'ha d'anar al tanto. No expliquis, el teu projecte, el teu futur projecte estrella.
No, jo parlo de coses, de temes de la facultat o de la universitat.
És que amb la recerca també teniu moltes prevencions per temes de patents, per temes de publicar una cosa abans de que no sé què. Bueno, però és el mateix. El mateix no és nou per vosaltres, en sabeu molt de treballar blindant informació fins que no us interessa obrir-la, no? Doncs és el mateix, val? Com volem aparèixer? Deixeu molt clar com voleu que escriguin el vostre nom. Vale? Com volem que us posin el càrrec? Investigador de l'UDG, cap del grup de no sé què, cap del departament de no sé quantos. Ells potser us han trobat pel directori i han posat el primer que han vist i potser allò no ho tenim ni actualitzat. Bueno, és un petit consell d'una cosa que no té més importància, però vaja. Com el localitzo? Ei, si d'aquí una estona veig que m'he oblidat de dir-te una cosa, on et truco? Vale? I al mateix temps mostrar-vos disposats que si el periodista al llarg del dia o mentre està elaborant aquesta informació té algun dubte us pugui tornar a contactar. Vale? I no era això. Un cop aparegut de la notícia, si hi ha errors es pot demanar que publiquin una fe d'errades. És el màxim que... Bueno, i això parlant en paper. Això existeix en paper, sort que existeix, però TV3 publica una notícia i diu una cosa que no és. Els informatius no existeixen fer errades, no diuen mai. Per cert, ahir allò que vam dir ens vam equivocar.
De vegades hi quedo.
Si hi ha un ordre judicial.
Alguna vegada...
El 3% no existeix.
Alguna vegada ens ha passat en algun cas d'una notícia que no... Pues, que hi ha hagut això, no? Una fer errades i que... pots trucar al mitjà i almenys la notícia en digital es corregeix en el moment.
Això sí.
I això sí que ens ha passat recentment.
Ara parlem de dades, és a dir, jo t'he dit 50.000 i no 500.000.
vale, la versió digital potser es podrà canviar, o si era una cosa molt important, 500.000 desfibriladors no és el mateix que 50, no? Doncs, ostres, això és un error molt greu. Doncs això sí que es pot corregir. Ara, a vegades hi ha una cosa d'interpretació, no? Tu m'has explicat, bueno, jugàveu al joc del telèfon, no? Quan éreu petits. Tu m'has explicat una cosa que jo l'he entès d'una manera, l'escric d'una altra i una altra l'entén d'una altra. És la comunicació, no? Llavors, com més clar sigui tot, més èxit tindrem i més fàcil serà, o sigui, que no ens equivoquem, però sempre hi haurà alguna cosa, pot passar. Alguns exemples de què passa si fem bé les coses, vale? Que pot sortir a La Vanguardia, com aquest dilluns, que a la portada de La Vanguardia sortia una tesi de la UDG, i mitja pàgina, o, mira, no ho he mirat, però... No sé quin valor pot tenir aquesta mitja pàgina, però potser 3.000 euros. O sigui, aquesta informació, si haguéssim de posar un anunci, potser ens costaria 2 o 3.000 euros.
I poder més seguir a La Vanguardia.
Vale? Això és la tesi de turisme de la Berta. Bueno, ja, no cal que digui perquè és important, no? Sobre els mitjans, és una cosa de prestigi, de notorietat, també d'una certa satisfacció personal. Està bé que te reconeguin que el que fas està bé, no? Però a més hi ha un altre punt, que el parlàvem una mica abans, si és un lloc més on tu estàs explicant el que fas i per tant et veu més gent i per tant potser tens més oportunitats de transferir, no? Aquest és un cas. Vinos y naranjos capaces de aislarnos del ruido. Això és una recerca de l'EPAMAP, que la van fer, no és una tesi en aquest cas, que la van fer fa un parell d'anys conjuntament amb la Politécnica de València i van desenvolupar un material per aïllar acústicament espais a partir de restes de poda de pi. Val? Doncs jo només us he posat un diari, que això és el Levante, però va sortir moltíssim, i al cap de poc me vaig trobar la Fabiola Vilaseca i em va dir que a partir d'aquest impacte mediàtic havien tingut dues empreses que s'havien posat en contacte amb ells interessats en aquesta tecnologia. Clar, exemples mil, no? Però turisme, imagina'm, no? Que fan un estudi per saber quin recorregut fan els turistes al barri vell. Doncs potser llavors Vic diu, jo també vull aquest estudi per mi. Bueno, si us interessa també aquesta paraula de transferència, doncs també és important, no? I vas completant el cercle. Transferència significa ingressos econòmics, ingressos econòmics també et fa més viable poder continuar fent recerca. Un últim exemple de la famosa formiga argentina, és que m'agrada parlar molt fer aquesta tesi, la Mireia Díaz li van dedicar un medi ambient. Vale? M'hagués agradat posar-vos-el, però no hi ha so i no hi ha temps.
No hi ha temps, bàsicament.
I ja està, i l'última cosa és... perdó, recull de premsa. El coneixeu? Sí? Molta gent no el coneix. Quan entreu a la meva, a dalt, que hi ha com diferents pastilletes de coses, el fes edit, no sé què, no sé, n'hi ha un gris que posa recull de premsa. Cada dia, mig matí, es penja allò que ha sortit en mitjans, sempre escrits, vale? No tenim recull de ràdios ni de teles, ni tampoc mitjans digitals de moment, perquè, bueno, no sé per què, però m'ho puc imaginar, deu ser caríssim. On podeu veure cada dia la UDG quin impacte ha tingut els mitjans de comunicació. Per tant, si sabeu que avui us trucarà un periodista, molt probablement demà sortirà aquella notícia. No? Llavors, podeu fer clic, per exemple, una tesi de la UDG, això és de dilluns, del 10 de juny, una tesi de la UDG proposa una alternativa a la renda mínima d'inserció, Diari de Girona. Val? Tu has fet aquesta tesi, pots entrar aquí, te la pots descarregar en PDF, saps? La pàgina del diari, i ja no has d'anar allà a fer una fotocòpia del diari que és A3 i sempre te queda supercutre, doncs te la pots imprimir i ja la tens, en PDF, fantàsticament. I hem parlat de mitjans molt tradicionals. Val? Abans dèiem que les xarxes socials és on ara s'està, bueno, el que té més impacte a l'hora de divulgar. Som figues d'un altre paner, no en podem pas parlar avui perquè és impossible, però sapigueu que us podem ajudar amb això. Val? Tant nosaltres des de la vessant de comunicació científica, com també que sapigueu que hi ha la unitat 2.0 de la UDG, que és la Maius Ferrés, que també si voleu crear el vostre grup de recerca, o jo crec que fins i tot a nivell personal, si tinguéssiu ganes de fer una estratègia comunicativa a la xarxa, ella com a investigador us podria donar un cop de mà per explicar-vos
què és el més interessant, què podeu escollir, fer una mica d'estratègia. Ja està. Només dir-vos, vale, abans d'acabar, això que dèiem de la guia d'experts. Vale? Amb el nou equip de govern, bueno, s'està intentant, d'una banda, reformular criteris, repensar coses que no funcionen, corregir-ho. Per exemple, quan un investigador o algú demana una notícia a la Home i no la publiquem perquè decidim no publicar-la, no hi ha una manera automàtica per poder contestar aquesta persona i dir-li, mira, no l'hem publicat per això. Llavors, nosaltres a vegades ho fem, però és correu electrònic, doncs, però ho fem perquè volem, no? Doncs això no, això ha de ser un criteri. Totes les notícies que tal, doncs s'ha de poder contestar a aquella persona i explicar-li per què no considerem que hagi d'anar-hi, no? Per, això és un exemple, arrel del que deia en Ramon. Però, bueno, doncs això, s'estan fent unes guies de procediments i criteris comunicatius que esperem poder-vos presentar, si voleu, potser de cares a la primavera de l'any que ve, en un curs llarg, tipus aquest, vale, de comunicació a tope, com ara això, però
amb detall,
però amb tota mena de detall, no només comunicació, sinó també divulgació, vale? Entraria molt al detall. I guia d'experts, tots ho heu rebut. Potser alguns de vosaltres ja us heu inscrit. Vam obrir-ho dilluns a la tarda i ja tenim cap a 200 investigadors. O sigui, no cabemos de gozo. No. És que no ens ho podem creure. No, és que no, és increïble. O sigui, els que no us hi hagueu apuntat, poseu-vos, és que serà un projecte super xulo i molt fort.
La veritat és que us dona visibilitat a vosaltres al final, no? O sigui, sí que és un projecte UDG, perquè al final el que es vol és que, de la mateixa manera que quan sentim els tertulians de Catalunya Ràdio, RAC1, etc., no? Que normalment sempre fan, quan han de fer alguna trucada, algun investigador, sempre són els de les universitats de Barcelona, per exemple, doncs, bueno, nosaltres volem que també tinguin la possibilitat dels investigadors de l'UDG, només faltaria, no? Que nosaltres també tenim un potencial d'experts brutal i bueno, la història és això, no? Que ho vam engegar, pensàvem, doncs, que potser no tindríem tanta bona resposta i estem encantats tots plegats, tant l'equip de govern com nosaltres des de la UCC, que vam fer tota la feina de contactar amb vosaltres per demanar-vos les línies de recerca dels grups, no? Hem contactat amb tots els IPs per demanar les línies, validar-les, o sigui, ha sigut una feina potser una mica de formigueta, però que al final val la pena, perquè per un costat hem guanyat enfront al 2010 de tenir totes les línies de recerca una altra vegada actualitzades. Aquestes línies de moment no entren dintre de les del programa de doctorat, però bueno, això serà en una segona fase, val? En aquí ens interessava que les línies de recerca fossin quan més detallades millor, perquè al final els periodistes el que volen és un tema molt concret, no? I és més, si heu vist en el formulari, hi ha un tema de paraules clau. Per què? Perquè el que volem és que això, no? Els exemples que posàvem, que si el tema d'actualitat és el fracking, doncs que vosaltres sou experts en investigació de subsols, doncs que poseu fracking, no? O sigui, que sigui fàcil de detectar i que aquells conceptes, aquelles línies d'expertesa que no es recullen ni en el vostre camp de la docència ni en el vostre camp de la recerca, les pugueu vosaltres incloure amb les paraules clau, no? Pensem que és una possibilitat d'aflorament per vosaltres, no? De us truquin i si esteu disposats. I ja
hi havia dues preguntes per aquí. Sí, ells dos.
Com ho podem fer per portar en el CINC?
Això el CINC no hi ha dobles fondos, no. Això simplement ho treballem conjuntament. Vale? O sigui, si nosaltres estem... O sigui, el que no ens... Bueno, el que no seria gaire guai és que es publiqués una notícia de recerca al CINC i que no es publiqués a l'UDG. No? O sigui, nosaltres d'entrada ja totes les notícies que publiquen de recerca les enviem al CINC. Ara, què passa? El CINC, en principi, si tu estàs molt interessat que allà surti alguna cosa, els ja t'envien en castellà. Clar, nosaltres, d'entrada, no traduïm totes les notícies als idiomes, perquè és que no. És que ja ni donem a l'abast a fer totes les notícies que hauríem de fer, menys traduir-les, no? Llavors, vosaltres ens podeu dir, tu, aquesta notícia pot estar molt bé, crec que pot anar a CINC, doncs ja parlem-ho i fem un pressing.
sí, et passi aquesta notícia.
I a part que nosaltres tenim accés nosaltres també per penjar i per editar el cinc. O sigui, és una, com que estem dintre de la xarxa, no? El que dèiem, no? Els beneficis de vegades de formar part de xarxes de les UCCs, no? Doncs tenim un registre que ens permet poder també entrar a nosaltres les notícies. No?
I vosaltres, això també teníeu preguntes?
Sí, sí, ja està. Sí. No, en relació a això de la guia d'espectre, que jo encara no he contestat, perquè volia saber una mica les implicacions que té, i perquè tot ho està molt bé, però gestionar-ho tot el que ens ha explicat en Miquel aquest matí, i el que... Pues, jo volia saber quines implicacions i per què servirà aquesta llista BP, si la us diu als mitjans de comunicació, amb els temes que nosaltres, no? Ja són les assignatures, i s'ha de compartir...
Sí, les assignatures més que res és una informació addicional. Hem rebut molts correus d'investigadors que ens diuen ostres, és que jo, per exemple, soc coordinador d'un màster i que dintre de la meva part de docència m'entren totes les assignatures que s'imparteixen en el màster perquè precisament sóc el coordinador, però és que d'aquestes potser imparteixo poques, no? Clar, penseu que el que hem fet de moment per tal de facilitar-vos a vosaltres al màxim la feina és agafar les diferents bases de dades que té la Universitat de Girona en quant a recerca, en quant a docència, val? I fer un match and match perquè hi hagués una part d'informació que ja aquesta us sortís completa automàticament. Val? Llavors, la part de docència que no entra dintre del motor de recerca, val? O sigui, les assignatures que us apareixen en el vostre perfil no són no figuren dintre del motor de cerca. El que fa el motor de cerca són les línies de recerca que vosaltres detalleu de l'àmbit del vostre grup, val? I les paraules clau. Això sí que seran els motors de cerca. La docència s'extreu dels plans docents de cada facultat. Llavors, clar, ara tenim aquestes, ara el pla docent cada facultat els està treballant, per tant, quan s'hagin volcat en la base de dades del servei informàtic us apareixeran les del pla docent del curs 14-15, no? O sigui, això cada any anirà canviant. De la mateixa manera que cada any o cada quan vosaltres considereu s'hauran d'anar actualitzant les línies de recerca, o sigui, la recerca és viva. Val? Llavors, nosaltres ens imaginàvem, no?, que quan obríssim la caixa de Pandora de dir actualitzem les línies de recerca, doncs ens trobaríem que la majoria, el 89% de les línies, s'han actualitzat, s'han modificat, n'han desaparegut algunes altres s'han introduït petites modificacions dintre de la mateixa línia i se n'han proposat de noves. Però és que la recerca és així, la recerca és viva, no? I la recerca que esteu treballant ara probablement d'aquí un any o dos potser ja s'haurà modificat i us haureu focalitzat en altres temes que us portaran al treball de 3 anys. Bueno, doncs això s'haurà d'anar actualitzant i s'actualitzarà automàticament. Simplement, entre tots, nosaltres ja farem la feina i vosaltres ara, no? O sigui, ara és com un engranatge nou que hem de fer, no? Recordar doncs, que a la que fem una línia de recerca, ostres, ho hem de comunicar a la UCC, no? O nosaltres, d'aquí un any, dir, nois, tornem una altra vegada, potser és una feina que us ocupa un temps, però mirem que sigui el mínim possible, i tornem a actualitzar les línies. L'objectiu quin és? És que això, no? que puguem ser presents en la societat i en l'entorn. És una petició que ens han demanat els mitjans de comunicació i que ho han demanat expressament al rector. No? Llavors és com un compromís a dir, ja seria hora que després de tants anys la universitat tingui una guia d'experts. Penseu que la majoria d'universitats la tenen. O sigui, no
ens hem inventat res.
No ens hem inventat absolutament res.
Al final és una cerca d'investigadors, que també podries fer aquesta cerca a través de la web d'alguna altra manera, però et costaria molt. Però tu al final ets un mitjà i t'interessa parlar amb un investigador sobre X tema, ja l'acabaries trobant sense l'existència d'una guia d'experts, però trigaries molt més, no? I aquesta manera és de dir, ei, va, us ho facilitem. Però a més, només hi haurà aquells que realment estiguin disponibles. I quan tu dius, quines implicacions té? Doncs significa que sí, no sé de quin àmbit
de psicologia.
Provens.
De psicologia.
Vale, doncs jo què sé, típics temes de, no sé ara exactament quins toques, no? Però alguns que tenen impacte en els mitjans de tesis, vale? I parlant de tesis, doncs les tesis de drogues i adolescents. O, per exemple, això, no? Els pares autoritaris, no? Perdona, no sé si és en concret el teu camp, no? Però els, els fills de pares autoritaris tenen més consum de drogues, vale? Doncs ahir hi havia experts de totes les universitats del món parlant d'aquest tema als mitjans de comunicació. No? Doncs oferir també als nostres investigadors que ho vulguin per poder donar la seva visió experta sobre els temes d'actualitat, per exemple. No? Llavors, el mitjà de comunicació diu, doncs vull fer a l'hora L de la SER una taula que hi hagi doncs, representants de pares, un psicòleg, no sé què, i que ens vinguin a parlar d'aquest tema. Doncs l'ODG tenim molt poca presència en aquest sentit i tenim molt a aportar. No? Doncs això seria una possible implicació. Tu estàs donada d'alta i potser algú vol, bueno, passa alguna cosa o hi ha un terratrèmol a Ripoll i diuen anem a buscar qui de l'ODG és expert en terratrèmols perquè ens expliqui això, per què ha passat, com es produeix un terratrèmol, pot tornar a passar, no sé què. No? O mor un jugador de futbol de mort sobtada, no? I per exemple tenim en Ramon, que és un expert en això. Mort sobtada, quin expert de la UDG pot venir a parlar d'això? És una mica això. Implicacions, per exemple, doncs, que et diguin simplement per trucar-te i fer-te dues preguntes per dir ostres, ha passat això, n'he de fer un tema, no en tinc ni idea, em pots assessorar? I potser alguna cosa de la que em diguis la inclouré en el meu reportatge escrit. O potser una televisió que vol fer una taula, o una ràdio, o et volen fer una entrevista.
I penseu que de vegades ja va més enllà, inclús dels mitjans de comunicació, no? De vegades és facilitar l'organització d'un congrés a nivell internacional de no sé què, no? I que busquen experts de diferents universitats i busquen els experts de la UDG, no? Que hi hagi algú que puguin convidar perquè és expert en un tema. O sigui, pensem que sí, que evidentment està adreçat als mitjans de comunicació i que el formulari veu que això es pregunta, no? Si, que trieu, no? La disponibilitat de parlar amb un mitjà de premsa, de ràdio o de tele, però que la consulta pot venir de més enllà, o sigui, la guia d'experts estarà oberta a la societat per tot aquell que vulgui fer una
cita. Sí, una administració doncs, vol buscar un expert de l'UDG en alguna cosa que estigui disposat a anar a fer una xerrada, no? Doncs els tècnics de la seva àrea o... Doncs és un lloc de cerca.
I sí, es farà una presentació pública d'això, eh? O sigui, la idea és que també em sembla que anaves per aquí, no? Sí, sí,
sí, farà... Sempre la paraula com que va fer tanta cosa, vull dir, personalment, jo això no sabia si contestar. Sí que m'han trucat de vegades d'algun diari per fer-me... Jo he fet això que tu deies que no, i me'n passes les preguntes o me dius, i de vegades m'he trobat ser com la notícia per esperar sortir del món dominical republicari i ja ha sortit exactament el que jo vaig escriure. Ja. No sé fins a... Tampoc no sé com he de respondre.
Penseu una cosa. Hi ha molts assumptes que aquesta guia no farà, no donarà el contacte directe al vostre mòbil directe, no el donarà. O sigui, no tindran accés als mitjans de comunicació. Val? Nosaltres la idea és que els que ens heu facilitat el mòbil, que heu sigut molts, val? Serà d'ús personal de la UDG. En principi, a priori, no es facilitarà aquest mòbil, a no ser
que... El contacte dels mitjans és el del directori d'experts, el correu electrònic i el despatx. Ara, si un periodista està trucant insistentment al despatx i no el troba, perquè probablement estàs a pràctiques, a classe, corregint exàmens a un altre lloc, o a un seminari, o un congrés... Doncs dir, ei, ens crema molt tenir un expert que si ens pot parlar d'això, no? Doncs hi ha aquest apartat del telèfon mòbil que ens el guardem internament per nosaltres poder-te trucar i dir, escolta'm, fa un parell de dies que un mitjà de comunicació està preparant un reportatge pel cap de setmana per fer això i voldrien parlar amb tu, no?
No crec que siguin un parell de dies, perquè de vegades és com, malauradament els mitjans truquen d'ara per d'aquí mitja hora, no? Ens hem trobat mitjans de comunicació que ens han trucat un divendres al migdia. Perquè tenim avui una entrada a la tertúlia de no sé on i dius, ostres, un divendres a la tarda, a què localitzes? Sobre un tema que potser dius, ostres, jo en aquest moment ara tampoc m'ha vingut ningú, no? Bueno, doncs això, la feina, o sigui, aquí el contacte serà com sempre la cap de premsa, que és l'Olimpia Trias, val? que ella és la que donarà una mica el joc, no? Els mitjans de comunicació sí que tindran el mòbil de l'Olímpia, que de fet ja el tenen, va? I per tant, penso que la majoria de vegades serà ella, no? Que us trucarà i us dirà, escolteu, tenim aquesta petició, podem donar el vostre mòbil, i llavors a partir de vosaltres ja us entendreu directament amb l'Olímpia. Però sí que el primer front, abans d'arribar al mòbil, si no us localitzen via correu o via telèfon del despatx, serà l'Olímpia. Mm.
I el tema d'experts no us ha de fer por, o sigui... Després de la universitat no hi ha res més i vosaltres esteu ensenyant els que venen de l'universitat.
Ja sé. Una cosa, et dic, soc expert en dissipadors d'energia amb materials elastoplàstics, però estic collons de dir-te. Vale? No genera preguntes, ja que no. Fem un canvi. Dissipadors d'energia amb materials elastoplàstics per edificis sismoresistents. Collons, un expert en sisme. No senyor, no sóc un expert en sisme. Què passa? Passa un terratrèmol. Sí. Collons, tio, què ha passat aquí? Els nostres edificis poden caure? Podem tindre més sismes d'aquests? No, perdona, jo no sóc un expert en sisme, sóc un expert en disciplines d'energia per edificis. Què vol saber la gent? La gent vol saber coses que tu no estàs en condicions d'explicar-li, tu no ets un expert d'allò. Llavors hi havia gent, sortia a la televisió, expert d'aquest àmbit, fent unes preguntes que pobret hagués amagat sota una pedra. Perquè hauria d'haver dit tot el rato, perdona, però jo no ho sé. I avui ja no vol sentir això, perdona, però no ho sé. Tu ets l'expert, no? Sí. Vale. Qui s'autoproclama expert? Doncs jo t'ho diré, de quin àmbit...
Tu ets expert de lo teu.
Però per això...
Però vosaltres què necessiteu? Un que pagui foc. M'han trucat, fa millor, i necessito un tio que
pagui foc. No, nosaltres no necessitem.
No, perquè si
la universitat... Si mitjans demanen una cosa i no ho podem oferir...
Doncs... Bueno, mitjans igual, necessiten algú que pagui foc.
És igual, no?
I et trucaran una altra porta.
Més exemples. Un tio que em diu, Xavi, tinc que marxar. Un tio que treballa amb mi.
Això és voluntari, eh?
És un diari que diu que els edificis no sé on estan en risc de caure. Dic, jo no dic això mai enlloc, però surt un diari. Saps? Són coses que, depèn de quins àmbits, has d'anar molt tanto, perquè tu el que veus és que, d'alguna manera, la gent fa ús. O com deies tu abans, mai has de demanar les preguntes a ningú. Jo vaig tindre una vegada, un any, un premi dels enginyers per un determinat projecte. I ràpidament el diari, com que va fer difusió i va sortir en allò, va dir, volem fer una entrevista. Li vaig dir, mira, que puc donar un cop de mà, dona'm l'entrevista, et faran per endavant i jo t'ajudaré amb les preguntes. I jo crec que va ser una gran sort, perquè les preguntes que li feien no les podia respondre bé, noi. Em sap molt de greu.
Bueno, vale? Jo us he dit que no s'han de demanar. Ara, fareu el que vulgueu.
El que vull dir és que ells igual els interessa una cosa...
O sigui, jo t'ho dic que tu pots ofendre...
Sí.
Bueno, valoreu-ho. També entra quina relació tingueu amb aquell periodista, com és de sèrio. Jo he treballat al Diari de Girona...
Perdó. Gràcies.
I feia universitat, feia temes de recerca. Si podia, passava aquell tema a l'investigador, perquè la primera que no la volia cagar era jo. Ja us ho he dit, que l'endemà anava a la feina amb por que algú es trucàs dient que allò estava malament. Llavors, si pots, si l'investigador és una persona amable, que t'atén, que et tracta bé, tu llavors aquí fas de més i fas de menys. I a l'investigador, al periodista, potser també l'interessa. Però tu d'entrada, a un periodista que no coneixes de res i tal, és una cosa que, ja us ho dic, feu el que vulgueu, però és una cosa que no es pot fer. És un tema... És que no us ho sabria dir, és com un tema de funcionament.
Però jo això, per exemple, fa molts anys m'havia passat i que quedes allò que te truquen, ai, no, m'ho has de dir ara. I amb una experiència, doncs jo ho deia, però no me sentia ni bé, i l'última vegada m'han trucat i era per una notícia, que era d'avui per demà. No, mira, dic que aquest és un tema molt complex, tot això que m'ho
doncs això està molt bé.
Pues, però jo és li correcte. Vaig preguntar de quins temes volia parlar i li vaig dir, jo te puc fer un escrit on jo t'he dit, perquè també m'asseguro d'aquest vino que jo vull dir. I llavors, jo també, mentre escrivia, pensava, ostres, estic escrivint malament segurament, però la notícia al diari de com jo vull que surti...
Mira, no sé si voleu, us dic, a veure, totes teniu una mica de vista. Jo us dic que això no es pot fer, d'entrada. No us ho recomano que feu amb un periodista que no conegueu de res.
no us ho recomano perquè se us pot girar en compte. Ara, sigueu una mica vius. Mira, no puc quedar amb tu. Ara no t'ho puc atendre per telèfon, però si vols, passa-m'ho per correu i te contesto per correu. Tu pots reflexionar tot el que dius, pots buscar la informació, ho fas tranquil·lament, al teu despatx, sense cap pressió. A veure, al final, un periodista no es vindrà a fer passar un mal moment, perquè sou investigadors, no sou polítics. O sigui, m'entens? Els periodistes, si han de collar algú, no collaran a un investigador que està fent una recerca i que el que vol al final és l'assessorament de l'investigador. El que t'està fent és demanar...
Però tu deies, de manera inconscient, si no entens bé el que tu vols transmetre, pots dir alguna cosa totalment contrària i que te pugui donar a tu...
Pots dir-la bé, però pots interpretar-la contrari. I la millor manera que ho diguis exactament com ets és que t'ho diguis tu, tal com vols dir-ho.
Sí.
El que passa que quan tu dius se pot girar en contra, no sé en quin sentit es pot girar en contra, perquè tot el que es pot passar que es posi doncs no vull contestar res més i
bueno, bueno, jo us he explicat llavors a partir d'aquí és una cosa que no us ho sé explicar, és una cosa que entra dins de la teva
d'entrada fa mal efecte, no? Però clar,
sí, jo com
veritat, no té per què interpretar exactament el que...
Saps, un periodista doncs interpretarà que després li diràs no aquesta pregunta, sí.
És
com ara d'una altra manera.
És una gran amb el plat, me podria donar la recepta i dirà que
però potser no m'explica gaire bé. Quan estàs en una classe, tens un grup de gent que té moltes inquietuds. I és un tema que tu tens ben acotat i saps que expliques. Llavors, pots sortir d'aquest tema, però dius uns límits. Llavors, puntualment, amb una persona hi pots dir mira, això ho desconec, és interessant el que has dit tu, hauríem de mirar-nos més bé. Però quan d'alguna manera entres en un àmbit on la persona et ve a buscar tu per una referència que no descriu exactament el que és expert, perquè l'expertesa és com dir, jo sóc metge de què? Va, llavors què pot passar? Pot passar que d'alguna manera hauria el meló per molts de puestos, és que no ho saps.
Pues que, a veure,
sí, no és previsible.
Però l'expertesa en aquest cas... és focalitzada, és a dir, no estàs dient que ets expert perquè ets metge en el sentit més ampli, sinó estàs dient que ets metge cardiovascular i a més pots parlar de cardio, desfibriladors, reanimacions, molt sobtada.
Entenc, tu m'has dit la teva línia
de recerca, d'acord? Que evidentment jo no l'he entès.
No,
jo que sóc del camp de l'enginyeria, vale? Perquè m'imagino que és per aquí, no? Arquitectura, enginyeria. Vale, però llavors el que sí que pots posar en aquesta caixa de text, sí que tu pots dir, a veure, jo amb la meva línia el que treballo és això, i no posis sisme. Perquè sisme, tu mateix m'estàs dient que no és el que
no, però si sisme és una paraula clau, ja l'ha de posar. Però si tu truca un investigador, perquè hi ha hagut un terratrèmol a Ripoll, i vol saber el funcionament de les falles, tu li dius, tu truca a geologia.
No, però vull dir que, podria dir una cosa, podria dir que diferent, podria dir que és un cas molt raro, particular. Anem a un cas més general. Potser això que dius tu és molt interessant, i poder les universitats s'acaben formant grups d'experts, que és molt més interessant. Perquè llavors tu agafes tot un àmbit i dins d'aquesta manera, si d'una manera tens, guita, dins d'aquest àmbit hi ha aquest que fa medicina, hosti, aquí tinc un col·lectiu que fa moltes coses,
sí,
això, vale, no, això és fantàstic, perquè pots estirar el fil i dir, a mi m'interessa aquest tema concret, tinc la persona, però quan no tens la persona, no tens aquest àmbit en general, i tens com el cas que surten dos tios que estem en aquest àmbit, és molt perillós perquè poden caure bales per totes bandes. Val? Llavors aquí, potser, en un problema particular, si estigués als Estats Units, a Califòrnia, no tindria cap problema, perquè trobarien el tio que és expert en sismologia, el tio que és... I tots estiguin amb l'eixa...
No, per exemple, a Terratrèmols en concret no hi ha ningú expert.
Clar, que per això és un problema sortir en un mapa, saps? Si és un mapa, és com una espècie de semàfor ambulant, saps? Em refereixo que és un cas que podria cada persona...
Sí, bueno, però, o sigui, tu no te'n vagis, evidentment, a Catalunya Ràdio, no sense saber què et preguntaran, sense deixar clar de, ei,
tu què el teu camp d'expertesa?
No, o sigui, tu què vols? Tu per què vols parlar?
Però, sí,
però no això... de les 10 preguntes que has pensat, quines són, sinó
Jo us ho he dit.
És molt correcte.
De què vols parlar amb mi? Què esperes de mi? Si tu de mi esperes que te parli de quines possibilitats hi ha que aquest terratrèmol es repeteixi, perdona, jo, tema terratrèmol, sí, però no des de que, no des de que està passant. Ara, si s'ha esfondrat un edifici, jo què sé, no sé si és exactament, arrel d'un terratrèmol, i tu vols parlar específicament d'això? Que abans, quan he donat aquell exemple, era alguna cosa...
Podria estar per aquí.
Però vull dir, aquell d'aquella tesi...
No sé,
de
no
sé,
no sé,
bueno,
fos de Sants d'Anys, en tot cas.
Tres, o així, o
no, quatre.
És un... Bueno, doncs, això sí que te'n puc parlar, però, clar, és que les coses s'han de pactar. I molt més si aneu en directe, clar, una cosa és que te pregunten coses per telèfon i no... És per un mig escrit, però
moltes
si
vegades penseu que seria...
Evidentment, ha de ser molt clar, i un periodista ja diu, mira, és que vull un expert per parlar d'això, d'això i d'això, i són ells els primers que... Perquè, vaya planxa tenir en directe algú i que tu t'hagis preparat una entrevista que aquella persona t'estigui dient, ah, això no... Sí, clar, d'això no... O sigui, l'expert queda fatal, perquè clar, queda fatal, però... el programa o el periodista encara queda pitjor.
Sí.
No heu sentit mai allò de no sé qui m'ha preparat aquest guió?
Sí.
No? A vegades que pregunten coses i l'entrevistat no té ni idea de res del... i diu, bueno, no sé qui m'ha preparat aquest guió, perquè moltes vegades el que t'ho pregunta no és tampoc el que ho ha preparat,
sí,
saps?
Sí.
A mi el que preocupa, per exemple, si jo poso que soc expert en desenvolupament de videojocs, per dir alguna cosa així, que en el moment del viu, quan estic, que sigui, si és per escrita, per escrita, és una altra cosa, però si és una cosa que sigui ràdio o televisió, per exemple, algú em digui, bueno, però els videojocs causen addicció.
Bueno,
doncs...
Soc enginyer. Soc enginyer. Si vols, t'ho dic la meva opinió de lo que penso com a persona, però com a enginyer, com a pare, com a pare...
No, que el que diu ella, que has de preguntar abans per què els interessa...
Però vull dir, ells també, si volen parlar d'addiccions als videojocs, tampoc no buscaran videojocs i trucaran al primer que surti. També s'ho miraran una mica.
Jo crec que facilitarà molt, però això hem de preguntar abans que...
Perquè
no volen
contactar.
Però
això
pot
sortir d'aquest guió? No
podem fer
una pregunta?
Però és que
pensi una cosa que el guió... Tu, Gus, li dius, mira, perdona, soc enginyer i la meva opinió personal sobre aquest tema no te la vull
dir.
O soc enginyer, però si vols te fot un rotllo perquè jo tinc les meves opinions sobre tal i t'ho explico. Però no és el meu cap d'acció.
Això serà un segon curs, això.
Ja,
sí, no.
Marxem.
Va.